Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Totes les seccions i col·laboradors del Penedès en Xarxa tenen el seu podcast, els podeu recuperar, però aquesta secció, com que s'ha de mastegar, s'ha de pair lentament, potser és encara més indicada per recuperar en format podcast. És el Feinejant amb Filosofia, a càrrec del Pere Martí, a qui saludem. Bon dia.
Molt bon dia.
I en directe sempre, evidentment. Escolteu-nos i pair tot allò que anem escoltant.
Per alleugerir el matí.
Això mateix. Per desengreixar una miqueta aquest dilluns costerut.
Doncs, mira...
Què abordarem?
L'anterior programa vam dir que deixaríem per un moment l'actualitat aquesta més immediata per abordar temes més intemporals, que és el camp propi de la filosofia. Però, és clar, aquesta actualitat darrerament ha estat enfarcida d'esdeveniments que es fa difícil no fer-hi alguna referència o... aprofitar per fer-hi alguna reflexió i sobretot sobre una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció entre tots aquests esdeveniments, que és el debat que s'ha generat, un debat realment molt, molt intens i profund, sobre el dret internacional, que ha estat ben bé el centre de totes les discussions polèmiques i també pors i recels de cara al futur.
Cortesia del senyor Trump, una vegada més.
Del senyor Trump i de molts d'altres. Però bé, en aquesta reflexió prendré com a referència a alguns temes que ja han comentat en altres programes, per exemple, molt recentment, comentant aquell llibre de l'Alex Riri, L'era de Hitler, però algunes qüestions seran del meu entorn més immediat, coses que aquests dies doncs, he anat experimentant o veient. Per exemple, casualment, fa poc he vist una pel·lícula excel·lent que recomano, que és Nuremberg, de la qual, evidentment, hi ha una versió molt, molt anterior, dels anys 60, també recomanable, i en la que es fa una reflexió important sobre què significa la guerra, què tenim dret o no els humans, entre altres qüestions també molt rellevants, com el tema de la banalitat del mal, en paraules de Hannah Arendt, etc. Cal recordar que els judicis de Nuremberg són el germen del que avui coneixem com a drets humans i dret internacional. Per tant, és una referència sempre interessant, fins i tot més que interessant. Però també em referiré a una cosa molt més actual, que és una entrevista radiofònica molt recent, en la qual uns contertulians habituals d'un programa de ràdio doncs, parlaven amb una exiliada iraniana. I la qüestió del dret internacional aparegué realment.
És inevitable.
Com a protagonista fonamental de l'entrevista. El contertulià més políticament correcte, tot i reconèixer, dirigint-se a aquesta exiliada, el caràcter dictatorial i sinistre del règim iranià, tanmateix no eximia el conjunt de les nacions del deure de respectar el dret internacional. I, per tant, que en cas que es portés a terme una acció contra aquest règim injust, calia fer-ho sota la cobertura d'aquest dret internacional i, en tot cas, si fos una coalició de països, sota el paraigües de la ONU i evitant sempre intervencions unilaterals i a esquenes dels organismes internacionals, perquè, deia aquest tertulià, això no podia sinó col·laborar a enterbolir encara més la situació i, en lloc de beneficiar els que ja patien repressió i opressió, doncs, encara perjudicar-los. L'exiliada escoltà atentament i respongué molt correctament que estava totalment d'acord que la guerra no és mai la solució. Ara bé, diu, li deia, el poble iranià fa 47 anys que pateix una dictadura despietada per part dels ayatolars, i especialment les dones. El poble ja s'havia revoltat en moltes ocasions, i específicament les dones, en un moviment molt recent, però el més recent de tot és un moment en què el poble iranià surt massivament al carrer i la resposta del govern és assassinar a 30.000 dels seus ciutadans.
30.000.
Bueno, aquestes són les xifres que ens han arribat.
Que circulen, sí, sí.
No, tampoc es cal donar-hi una... això de certesa, un certificat de certesa, però si no eren 30.000 i eren 20.000, és exactament...
El fet
exactament
és el mateix.
És el mateix. Diu, tot això passa sense que la comunitat internacional faci gran cosa més que alguna declaració més o menys compungida i que les Nacions Unides i totes les institucions internacionals siguin incapaces d'arbitrar ni ara ni abans la més mínima mesura per protegir el poble iranià. Per tant, vist això, li continuava dient amb aquest contertulià. Fins quan? Quantes dècades? A més dels milions d'iranians que ja hem hagut d'anar a l'exili per salvar la pell, com jo mateixa, quants més morts, quants milers o desenes milers de morts haurem d'esperar perquè aquesta comunitat, aquestes institucions encarregades de vetllar pel dret internacional, compleixin el seu deure de protegir els drets humans i específicament els drets dels ciutadans iranians? Clar, aquesta pregunta no va tenir resposta.
M'ho imagino.
No va obtenir resposta. I tanmateix, amb els oïdors, aquella entrevista es va deixar un interrogant bastant punyent. Serveixen d'alguna cosa les institucions internacionals? És més, existeix realment el dret internacional? Pensant en això, després d'aquesta entrevista, vaig arribar ràpidament a una conclusió, que és que sí que hi ha un sector del dret internacional que funciona perfectament i que és molt eficient. És aquella part del dret internacional que regula els intercanvis econòmics i la responsabilitat de complir els contractes internacionals. Aquí, les organitzacions internacionals són molt eficients. L'Organització Mundial del Comerç, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional fan que tot aquell subjecte, sigui un particular o una nació, que no compleix els seus compromisos, sigui castigat. I si no compleix les sancions, és marginat absolutament del panorama internacional. I tots tenim a la memòria un cas bastant proper, que és el de Grècia. Quan els seus dirigents van voler enfrontar-se amb aquests organismes, perquè en la seva opinió, i segurament en la de tothom, actuaven de forma injusta en Grècia, i van acabar havent d'acceptar les mesures més draconianes encara que les que inicialment havien impulsat la seva protesta. Per tant, funcionen. I funcionen molt eficaçment.
Com un rellotge suís.
No fallen. De fet, podríem dir que la Tercera Guerra Mundial ja està en marxa de fa alguns lustres. El que passa que no és una guerra de conquesta de territoris, és a dir, una guerra política o militar, sinó que és econòmica. Hi ha una guerra total pel control del comerç mundial entre, bàsicament, Estats Units i Xina, amb alguns actors secundaris. Aquests dos lliuren una batalla mort per aquest control i alguns episodis de conflictes militars o polítics sembla aparentment, almenys, més aviat peons tàctics en aquesta guerra comercial. Una guerra tercera que podríem ampliar amb una quarta, que és la guerra pel control de la IA i tots els desenvolupaments tecnològics que hi ha al seu voltant. Però això seria un altre tema i avui hem dit que ens preguntem si han existit realment mai els drets internacionals.
Mai. La pregunta és si han existit mai.
Mai.
No ara mateix, amb no, Trump, sinó mai. Mai.
Un dret internacional al·legat constantment per tots els països, però que a vegades fa la feta que no ha estat més que una efectista coartada per aconseguir fer passar millor els interessos egoistes de cada part. O perquè l'opinió pública doncs estigués contenta i enganyada, o per poder-los instrumentalitzar per usar-los contra aquells que suposaven els meus objectius. En aquest terreny ens vindrà bé fer una distinció que en aquest programa ja hem fet alguna altra vegada, relativa al dret, que és la diferència entre el dret nominal i el dret efectiu o real. Nominal vol dir que està realment recollit en alguna legislació, és a dir, que seu nom i figura, d'aquí nominal, però que aquesta legislació, tal com està estructurada, no garanteix realment que aquest dret es pugui exercir. En canvi, efectiu o real vol dir que, a més de figurar en la legislació, aquesta estableix els mecanismes necessaris perquè aquest dret realment es pugui exercir. I aquest mecanisme és senzill. Hi ha d'haver algú que assumeixi el deure de garantir aquest dret. Si no hi ha aquest deure per part d'algú, el dret queda com a purament nominal. Posem dos exemples molt senzills de la nostra entorn proper. El dret a l'atenció sanitària i el dret a una vivenda digna. Tots dos recollits en la nostra Constitució.
Per tant, nominals.
Com a drets molt...
sagrats.
Molt importants.
Sí, sí.
Tots sabem que el primer, el de l'atenció sanitària, és un dret que realment tothom pot exercir. Per què? Perquè justament l'Estat assumeix el deure, l'obligació de prestar aquest servei a tots els ciutadans. En canvi, el dret a tenir una vivenda digna, doncs resulta que ningú assumeix el deure de proporcionar-te una vivenda digna si tu no te la pots pagar. De fet, no assumeix el deure ni de proporcionar-te una vivenda, ni digna ni indigna. Per tant, dir que en aquest país tenim tots el dret a l'habitatge és el mateix que afirmar que tots tenim dret a ser metges o futbolistes. No està prohibit. O, en el millor dels casos, la legislació ho reflecteix com un desig aspiracional. No? Seria molt bo que tothom tingués dret a l'habitatge. Però què hi farem? Potser en el futur. En el cas del dret internacional i dels drets humans ens trobem una mica amb el mateix. Són drets nominalment reconeguts per tothom, quasi bé tothom, no entrem en detalls, i també per a tothom. Però, a diferència del que passa, com hem vist, en el cas del comerç i els contractes, aquí no hi ha mecanismes previstos perquè es compleixin. En el moment de construir tot l'aparell institucional que havia d'acollir l'estructura jurídica necessària per garantir-los, els fundadors ja es van cuidar, amb el dret de veto en el Consell de Seguretat, i es van cuidar que en cap de les decisions basades en el dret internacional i en la defensa dels drets humans això els pogués realment perjudicar o se'ls pogués girar res en contra. Aquests aliats, que van ser els fundadors d'aquesta estructura jurídica, es van reservar aquest privilegi just després d'acabar de lluitar contra un enemic comú. I llavors semblava una cosa normal, perquè eren els aliats. Però tot just esclafat el monstre nazi, immediatament ja va començar el conflicte entre ells. I no només el conflicte, sinó fins i tot la guerra oberta. Per tant, d'un bon començament, l'ONU ha estat emmanillada en la seva capacitat d'incidir realment en els conflictes mundials i en els casos de vulneració de greus casos de violació dels drets humans que afectessin, evidentment, a les grans potències, és a dir, pràcticament tots, perquè o els afectava directament o afectava a peons d'aquestes grans potències en la geopolítica mundial. Això a banda dels escàndols que han envoltat moltes vegades la intervenció de les seves forces, diguem-ne, de pacificació, els anomenats cascos blaus, que això també, déu-n'hi-do.
Però sí, perquè s'han cobert de glòria molts països.
Sí, però aquest seria un altre terreny. Per tant, en la pràctica, quin paper han jugat aquests drets humans, aquest dret internacional? Doncs més aviat un paper de referent moral, de model teòric, on tots ens hem pogut emmirallar per jutjar si allò que passava al nostre voltant doncs era correcte o no. Per tant, han jugat el paper de drets nominals, no efectius. Què passa, però, ara? El que es discuteix, però, no és si són drets nominals, això ja tots i hem arribat a estar d'acord, sinó fins i tot si aquest paper de valors referents, d'aquests valors teòrics models, més que no pas drets efectius, això no s'està tornant més aviat contraproduent. I des, contraproduent els drets humans. Home, quan aquests models, aquests referents, mostren tanta distància, aquests referents morals, amb allò que es dona en la realitat, apel·lar a ells cada vegada sembla més una broma macabra. És a dir, el cinisme i la hipocresia arriben unes cotes que són inassumibles. Continuar apel·lant al dret internacional per massacrar els que no ens venen de gust i això fer-ho una i una altra vegada, doncs ens porta a aquesta situació. Alguns ben intencionats temen que si s'enfonsa aquest últim decorat de l'obra, la tramoia que quedi al descobert sigui tan sinistra que entrem en una època de caos i disbauxa. Com ens adverteix Hobbes, senyor Thomas Hobbes, a la que deixa de tenir el morrió posat, la humanitat no passa ni un segon que no mossegui els altres. Ara bé, si som una mica més realistes, la política internacional ha sigut tan diferent amb aquestes institucions vigents que abans d'aquestes institucions entressin en funcionament?
Si no m'ho penso, et diria que sí, que hi hauria d'haver diferència, no?
Durant aquesta època no hi ha hagut guerres, invasions, massacres, genocidis, cops d'estat teledirigits. I això és tan diferent del que passava abans?
Igual, abans que després.
Els poderosos no han continuat imposant la seva hegemonia?
Com sempre.
En plena època d'estabilitat, en la màxima pujança de l'estat del benestar, tots vam veure corpresos, aquesta va ser personalment una de les primeres, més impactes, no?, que vaig rebre des del punt de vista polític. Tots vam veure com es produïa l'assassinat teledirigit pels Estats Units d'un mandatari escollit democràticament, tot el seu govern i els seus partidaris, a Xile. Un 11 de setembre. Per tant...
Què ha canviat, no?
Què ha canviat. Fem una mica d'història. Molts dels nostres referents històrics, Alexandre el Gran, Juli César, Napoleó i els grans monuments, com les piràmides de Gizeh, la Gran Muralla Xinesa, no són manifestacions despietades de poder, aquests referents, als quals s'han sacrificat milers i milers de vides que en aquell moment tenien, pràcticament no tenien cap més rellevància de ser un número necessari per aconseguir la grandesa del líder o de la nació. Però aquests referents són un objecte de memòria i culte en la nostra cultura. A què retem culte i admiració? A la seva, el seu respecte pels drets humans? O a la seva capacitat de prescindir-ne olímpicament de cara a obtenir allò que eren els seus objectius? Fixa que ni els més integristes de l'anomenada cultura woke es veuen en cor amb aquests referents. Remanen que reescrigui la història dels negrers, que es tornin a escriure els contes i les tradicions orals tradicionals. Però no he sentit de ningú, a cap d'ells, qüestionar que aquests referents han de ser abandonats i criticats per haver estat absolutament indiferents a la vida i als sofriments humans. Per tant, això està en els fonaments de la nostra societat. Tampoc ens ha d'estranyar, doncs, que, tot i que alguns ens sorprenem que dèspotes com Putin o Xi Jinping ens captivin, no?, i generin com una espècie d'admiració, perquè són capaços de passar per sobre del què sigui i de qui sigui per obtenir els seus objectius. El que passa és que els dèspotes actuals s'han d'enfrontar amb una cosa realment nova, aquesta sí que és nova, que és l'extraordinari valor de la vida individual. Això abans no existia. Les vides individuals no tenien cap mena de valor. Però des del moment que l'individualisme ha esdevingut la ideologia dominant d'Occident, l'individu ha esdevingut un valor absolut. Amb les seves paradoxes, ara, amb la guerra de l'Iran, hem vist, no sé si anomenar-lo, però bé, amb aquests fets bèl·lics al voltant de l'Iran...
Conflicte, és més neutre.
Hem vist com l'administració nord-americana es començava a preocupar per la possibilitat de tenir alguna baixa. I van venir les primeres notícies, hi ha hagut potser 3 soldats, i això serà un problema per l'administració americana. 3 soldats. A la Segona Guerra Mundial hi va haver 60 milions. De... 60 és un nombre aproximat. Però bé, ara en 2 anys de conflicte a Gaza n'hi ha hagut, segons es diu, 70.000. Una vida humana pot, o 3 vides humanes, mobilitzar tota una nació, i 70.000 són indiferents. Per què? Perquè són palestins, perquè són dolents, perquè no els veiem, perquè no ens hi sentim vinculats emocionalment. Aquestes paradoxes, evidentment, existeixen, però els moderns dèspotes, com deia, han de tenir en compte això, han de fer front a aquesta nova valoració de la vida individual, almenys amb aquelles vides individuals que ens sentim vinculats emocionalment. Perquè d'aquí doncs, sorgeix això que hem anomenat els drets humans i el dret internacional, d'aquesta valoració de l'individu. El senyor Alex Reedy ja ens ho deia, els nazis van cometre aquest pecat fonamental que és deshumanitzar els seus enemics, convertir-los en coses que podien ser absolutament prescindibles. Un perill que els tecnooligarques algun cop hem denunciat que ens hi acosten. Però bé, potser em diràs, estem al final del programa i quan te'n sortiràs d'aquest exocat.
Sí.
Doncs mira, farem parafrasejant un altre gran, el senyor Yuval Noah Harari. Diu, la humanitat en les seves obres es diu, ha anat avançant perquè ha estat capaç d'explicar-se històries que han aconseguit aglutinar i galvanitzar totes les voluntats de milions d'individus que ni es coneixen ni es coneixeran mai. A Occident ens vam explicar una història després de la Segona Guerra Mundial que ha tingut aquesta capacitat. Però ara aquesta història s'està esquerdant i ja no reuneix aquestes voluntats, ja no aglutina, sinó més aviat genera conflictes al seu voltant. Alguns, com Fukuyama, que van predir el final de la història, és a dir, que ja no tindríem cap més relat per explicar-nos mai més, han sigut testimonis que s'equivocaven. Ells mateixos han buscat alternatives. Han dit, no, aquella història tenia unes esquerdes, una escletxa. Hi ha solució? Sí, és clar que hi ha solució. Hem de trobar una nova història. I aquesta nova història, que ens ha de captivar i ens ha de fer sentir-nos identificats i reconèixer-nos de nou en aquesta història, no té per què tirar per la borda tot el que hem aconseguit. És allò de, per buidar ràpid la banyera, no tirem el nen, també. Que el fet de que els drets humans i el dret internacional no hagin passat de ser un decorat primorós on es desenvolupava el drama universal, o bé que la vida com a valor absolut de tant en tant desaparegui del radar en algunes circumstàncies, no significa que hi haguem de renunciar, que no siguin aconseguiments que val la pena mantenir. Tal com ara ens els estan explicant, ja no ens encanten. Per tant, hem de trobar una nova explicació. En molts moments es parla de que, més que a guerres polítiques o econòmiques, estem assistint a guerres culturals. I això és cert. Al final, nosaltres som animals socials, que vol dir animals culturals, i, per tant, en definitiva, una guerra cultural no és sinó un combat per imposar el meu relat, la meva història. I això és el que acabarà passant. I ara una història que ens tornarà a vincular els qui quedem o els qui quedin.
Sí, veus l'ampolla mig plena.
És que
trobarem
això,
aquesta nova història.
És que això és inevitable. Ara bé, cal tenir encert en la tria, perquè si aquesta història que ens acaba vinculant no té en compte que a part d'individus nosaltres som també els altres, això potser tindrà un futur curt, la història o els qui l'expliquen. Per tant, ull i enginy a l'hora de triar-la i potser en continuarem parlant.
I tornarem potser algun dia?
Crec que sí.
Hi haurà segona part. Pere Martí, moltes gràcies per aquest nou capítol del Feinejant en Filosofia. Que vagi bé.
Fins la propera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. A partir d'avui, la línia 310 de Bus Express, que comunica Calafell amb Barcelona, passa a tenir 12 expedicions diàries en cada sentit. És una mesura de reforç per les obres ferroviàries dels propers mesos, que l'Ajuntament vol que esdevingui definitiva i fins i tot ampliada. Aquest reforç significa una ampliació del servei en 960 places diàries. Aquesta és una de les mesures que Renfe i Adif han incorporat al Pla Alternatiu de Transport per la insistència de les institucions i sectors socioeconòmics del Penedès Marítim. El territori havia pressionat perquè es revisés el dispositiu previst originalment, amb més places als trens i un reforç del transport per carretera. Els ajuntaments, com el de Calafell, ja han avançat que estaran a sobre del dispositiu per ampliar-lo en el cas que resulti insuficient. Els treballs als túnels i viaductes del Garraf obligaran a circular en via única entre les estacions de Sitges i de Garraf. Les obres duraran 3 mesos i han de corregir problemes de conservació de gran entitat. La R2 Sud és una de les línies de rodalies amb més incidències i retards acumulats en els darrers anys, amb una especial afectació per ser la línia més llarga i amb més passatgers. El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa una nova edició de formació professional per l'ocupació, amb 2 certificats de professionalitat, grau C, dirigit a persones en situació d'atur o que volen reorientar la seva trajectòria laboral. Els cursos que es fan al recinte de la Fassina són el d'atenció sociosanitària per persones dependents en institucions socials de 480 hores i amb 15 participants, i el d'activitats de gestió administrativa programa CEFET de 910 hores amb 22 alumnes. Ambdues formacions inclouen pràctiques en empreses, tutories i orientació laboral personalitzada per facilitar la inserció al mercat de treball. El regidor d'Ocupació, Jordi Junyent, ha destacat que es tracta de sectors amb alta demanda i que, segons l'experiència dels darrers anys, més del 80% dels participants troben feina en acabar els cursos. La plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal acollirà el dijous 19 de març, de 12 a 1 del migdia, una unitat mòbil d'informació al consumidor amb atenció gratuïta i personalitzada de l'equip tècnic de la Diputació de Barcelona. El servei permetrà resoldre dubtes i oferir assessorament sobre diferents àmbits relacionats amb el consum, com assegurances, comerç, viatges, drets dels consumidors, compra o lloguer d'habitatges, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garantia de productes o serveis postvenda. La iniciativa té com a objectiu apropar informació i orientació especialitzada a la ciutadania. Es pot consultar més informació al web municipal www.subirats.cat/consum. L'Ajuntament d'Olèrdola renova equipaments del camp de futbol de Sant Pere Molanta. Durant les darreres setmanes, l'Ajuntament d'Olèrdola ha completat treballs de renovació d'equipaments del camp de futbol municipal de Sant Pere Molanta. Els treballs han comportat la instal·lació de noves porteries, col·locar una xarxa aturapilotes nova i de més dimensions, darrere la porteria més propera a l'església. I també s'han col·locat protectors nous a les torres de llum. El regidor d'Equipaments de l'Ajuntament d'Olèrdola, Sergi Martínez, destacava que són actuacions que s'havien de realitzar per garantir la seguretat. Les intervencions es determinen recollint demandes de les entitats usuàries de les instal·lacions, com el Club de Futbol Parroquial Sant Pere Molanta.
Penedès en xarxa.
Si no tinc de vora si no vols que mori, torna, torna pres. Torna que mor de ganes perquè entre-te hi ha una venera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres. Té una cosa de dolça que és qui l'escolta, ai, se n'enamora. Com de ser cadència hermosa del teu cosset i del seu encant, que com un jonc s'engronça quan tu passes aire gira per mirar-te i fins i tot la mà s'atura de fer ona.
I amb aquesta havanera de Tomeu Penya anem directes al Com sé tu. No se m'acut millor manera de començar setmana i tancar programa que amb el Com sé tu, amb la nostra coach i psicòloga de referència, la Montserrat Ferraro, que ens visita cada 15 dies. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'un òrgan importantíssim, que és el cervell. Encara un gran desconegut, imagino, perquè és una bèstia, una màquina importantíssima.
Sí, la portem a sobre, eh? Vull dir, com diuen les iaies, és sobre els ombros, en teoria, perquè hi ha vegades que el cervell se'n va a l'altra punta de la casa i tu et quedes amb, com una gallina sin cabeza, que deien, ho dic en castellà perquè era com ho deia la meva àvia. El cervell és un òrgan superimportantíssim i no som conscients que cal entrenar-lo també. Hem de cuidar-lo, cuidar-lo i mimar-lo, però curiosament també entrenar-lo. Aleshores, són les dues vessants altament importants, perquè quan la gent parla i diu pensaments positius, no es tracta només de ara vaig a veure pensaments positius, no, es tracta de com fer que el nostre cervell, en el seu contingut, gestioni els pensaments positius. Jo puc buscar-li pensaments positius i els hi dono els pensaments positius al meu cervell a través de la vista. Mira quin passatge més maco, eh, cervell? Agafa'l, agafa'l. Agafa'l, que és maco. Sí, vale, molt bé.
Posa'l a l'arxiu.
Posa'l a l'arxiu. Però, clar, són endorfines veure el paisatge maco. Però no és solament això, sinó és saber que aquest paisatge maco entra per la vista, que un so agradable entra per l'orella, que un tacte entra per les mans o perquè et rossi alguna cosa la pell. És a dir, que els sentits són la via d'entrada de les sensacions i que, a més, aquestes sensacions generen estats emocionals. Les emocions són altament importants de generar-les, vull dir, de ser conscients quan entren i gestionar-les. ¿Vale? Es generen per cosa externa o a vegades per pensaments interns i després les gestionem. Què vol dir? Que les vivim i les fem sortir. Perquè si es queden a dintre, es converteix en això que el nostre amic Freud va dir que era l'inconscient, que sembla que sigui una cosa rara, que té un poder que no sé què, però amb els estudis, amb les investigacions, cada cop més anem veient que aquesta banda que se li deia l'inconscient són emocions enganxades por ahí, que no ens hem donat compte que se'ns han quedat garrativades i que ens creen males jugades. Perquè si tu no has processat una emoció, com per exemple, una cosa que riureu, perquè la faig fàcil.
Vinga.
Jo no podia...
Que és dilluns.
Sí, sí. Imagineu-vos el tio Alberto, que no l'aguanto, no? Perquè era un rondinaire, matxacogon, i cada vegada que veia el tio Alberto em posava dels nervis, vale? Pues de cop i volta vaig a una reunió de persones i veig una persona i no sé per què li començo a agafar una ràbia i una mania i no sé què, i ara que em dono compte és que, si sembla...
Et recorda el tio Alberto.
Vale? Jo no vaig processar això. Vull dir, això està amb el meu inconscient, que li diuen, bueno, està amb les meves emocions guardadetes, que no les vaig treure i que s'han de treure. Que s'ha de dir, no, el tio Alberto s'ha d'entendre. A mi què em genera? Mal rotllo, malestar, pressió...
Sempre hi ha un tio Alberto,
sí,
a prop nostre, no?
Per exemple,
no?
Sí. Aleshores dius, vale, doncs com ho gestiono? Vale, això no va amb tu, és que ell és així. Entenem, acceptem que el tio Alberto... Però clar, jo era petita i ningú em va explicar que el tio Alberto era així, que en el fons ens estimava tots i que era rondinaire i que era com... no sé, com el grunyón de Blancanieves, ¿vale?
I això queda allà ben endins,
ben guardadet, ¿vale?
Inconscient.
I patapam, després surt.
I va treballant al llarg dels anys.
Clar, i això és com brutícia pel cervell, per això dic que hem de cuidar el cervell.
Hem de fer net, en aquest sentit.
I hem d'entrenar-lo.
Clar, deies, el cuidem i l'entrenem, i si el cuidem i l'entrenem, el cervell ens cura a nosaltres?
Ens cura el cervell, que aquest és el missatge.
És un quid pro quo?
Sí, fixeu-se que ja fa molts anys que lluitàvem perquè s'entengués la somatització. Aleshores, nosaltres sabem com podem treballar el cervell perquè realment no es doni una somatització de malaltia, sinó que realment la somatització sigui positiva de benestar. Vull dir que realment sapiguem produir el nostre benestar. El cas crucial és el Norman Cousins del New York Times, que és el que va posar sobre la palestra la teràpia del riure. Que resulta, jo me'n recordo que llavors tothom en parlava. Bé, no cal la teràpia, és la capacitat del riure. Ell l'únic que va fer és que tenia espondilitis anquilosante, i llavors ja sabeu que als Estats Units, pues, clar, la seguretat sanitària se l'ha de pagar a cadascú. Aleshores, ell, en vez d'estar a l'hospital, va demanar anar a un hotel, rodejar-se de coses amables, agradables, no li deixava a la família llegir notícies negatives de la premsa, i al mateix temps tampoc li deixava que entressin, rondinessin, i quan vinguessin, deien, a mi no em pregunteu com estic, em preguntava com t'ha anat avui, com estic ja ho sabeu, tinc espondilitis inquilosante, què vols que t'ho digui cada dia? Com estic? És igual, vale? I llavors això es va rodejar d'això, d'estructures i de pensaments, i ell va escriure un llibre després, a més, en tot això. I no solament va aturar-se la seva malaltia...
Clar, si va escriure un llibre, sí, li va anar bé, no?, aquesta
teràpia.
Bé,
li va anar bé. No, no solament es va aturar, sinó que va remetre. Remetre vol dir que va millorar en certs graus. Val? Això què vol dir?
La força del cervell.
És la força del cervell, sí. Vull dir, és la força del cervell perquè, clar, senzillament, o sigui, a veure, no... És neurociència, no és màgia, és que contra més endorfines generis, contra més energia positiva generis, més pugen les defenses. Molts cops, quan tens que fer-te una operació, quan tens una malaltia, dius, a veure, els metges faran tot el possible, però tu saps tot el que tu pots fer per tu, per facilitar-li al metge que tot funcioni bé, com pujar les defenses, com no posar resistències, com ajudar que el cos cicatritzi. Hi ha gent que amb les pons, ja no em refereixo que tingui síndrom, que síndrom és allò que fa que dilueixi la sang i cicatritzi poc. No, no, de forma natural. O sigui, hi ha coses que és, contra més energia, contra més endorfines tens, més augmentes la fortalesa, el compacte, la unitat, la força corporal i mental, i més augmentes les defenses. És una matemàtica pura en psicologia. Però ja no és psicologia, és psiconeurologia, vale? I és neurociència. Estem dintre d'aquests paràmetres que, per sort, anem evolucionant. Es va començar amb la úlcera, la típica úlcera que la curaven i tornava. I d'allí això, clar, venia de l'estrès. O sigui, ses paràmetres que generaven cortisol extrem al cervell, baixa endorfina, feia que les defenses de protecció gàstrica, que és on es remouen moltes emocions, quan la gent se les traga, que és el que deia, aquello que va per inconscient...
Que deies,
no?
Hem de fer net, hem de treure fora.
Doncs resulta que es queden per aquí i et generen davallada de defenses. I aleshores estàs més fatigat, i més antioxidant, menys
tant,
antioxidants...
Més exposat, no?
I més exposat a que les bacteris vagin fent el que els doni la gana.
Passa per allà un virus, una bactèria... I ets caldo de cultiu.
Clar, i a més hi ha un equilibri del nostre organisme. I si nosaltres matxaquem amb massa cortisol, a vegades desmuntem aquest equilibri.
I què dispara el cortisol? Pensaments negatius?
Totalment.
Por?
Sí, sí.
Angoixa?
La por és necessària. Vull dir, les emocions, hi ha les sis bàsiques i mogollon d'emocions més. La por és necessària, però un cop identificada és allò de, malgrat que tinguem por, seguim endavant. Perquè la por, l'antídot de la por és la curiositat i la informació. Quan tenim por, el que cal és informar-nos-a. Ostres, que això em fa por, vale, molt bé, informem-nos-a. Què pot passar, què no pot passar, si ho fem, si no ho fem, de quina manera. Ostres, em fa por anar a tal lloc, vale? Informem-nos-a de qui hi ha aquest lloc i què és el que et fa por. No, em fa por que no surti bé, que la gent no s'ho passi bé. Ah, vale, doncs bueno, mira a veure si tens espai, si pots portar la gent. Vull dir, tenir por és correcte, però com un indicador a resoldre, que és el que dèiem, les emocions entren, les detectes, les gestiones i surten. Perquè les àvies ja deien, no decideixis en calent, ni en calent positiu ni en calent negatiu. Perquè un cop surt l'emoció, et deixa el resta una mica, com el ressò, i la ment està més fresca per prendre decisions. A tu t'han donat uns inputs de coses agradables o desagradables, que són les emocions, han entrat, s'han generat, les has detectat, les has acceptat, les has gestionat per fer-les sortir, les has descompressionat, que és... Ja està, va, vinga, va, ara som-hi. Perquè a vegades et venen i diuen, va, anem a fer això, diu, ai, no, deixa'm ara que estic una mica als núvols, deixa'm tranquil·leta un rato, deixa'm gaudir d'aquest moment, després ja vinc i comencem a seguir fent aquesta tasca. Què vol dir? Pues que estàs gestionant la descompressió per una miqueta més tard d'aquella emoció que t'està omplint, no? La pots decidir allargar tot el que tu vulguis, però el que està clar és que per començar a ser operatiu o operativa has de descompressionar-la, ha de sortir.
Vale. Parlaves inicialment d'aquell paisatge que hem d'absorbir, que hem de guardar a l'arxiu. De quina manera influeixen aquests pensaments o aquestes imatges positives?
Bueno, el que està clar és que la forma de parlar amb el nostre cervell són les imatges. Aleshores, nosaltres... Hi havia... Les paraules generen emocions i generen imatges. Si jo ara et dic, vigila, no toquis el gerro, el primer que et ve al cap, que és...
Tocar-lo.
Un gerro i que tu l'estàs tocant. Uh-huh. Si el que et dic, escolta, agafa aquella tassa que hi ha a la teva esquerra, ja no et miraràs el gerro de la dreta. I ja no correrem el risc de que potser li donguis un copet sense voler. Aleshores, la direcció de les paraules tenen un pes específic.
Així que hem de tenir mà esquerra amb el nostre cervell.
Exacte. Així de clar.
Sí, sí.
És important. Aleshores, cada vegada que tu dius alguna cosa, estàs passant-li una informació important al cervell. I li passem informació en les imatges. Molts cops el cervell no entén de sí o no. És a dir, alerta, Sílvia, que no toquis el gerro i es caigui.
Aquest no queda diluït.
Aquest no queda diluït, perquè la imatge que jo t'acabo de vendre és la mateixa que t'he vengut abans.
El gerro.
Gerro i tocant-lo. Vale? I tu ets la Sílvia, però ara imagina't un nen de 3 anys que va caminant i dius, no toquis el gerro, patapumba. I el veu i diu gràcies perquè li has donat la idea. O aquella dona que està molt preocupada, aquella senyora gran ja, d'aquelles mentalitats més d'abans, ai, aneu en cotxe, vigileu, eh? Ha hagut un accident, eh? I un turisme s'ha quedat totalment xafat a dintre d'un camió. I dius, me cago en dina.
Aquella imatge té força.
Sí, que ja no tinc ganes de sortir conduint. Perquè m'ha posat el culet així d'apretat, saps? La dona ho fa amb la seva bona intenció, però tu què t'està transmetent? Molta més por, que és la por que té ella. Llavors, pensem que quan parlem estem llançant imatges. I les imatges és el que el nostre cervell entén.
Llavors, més que les paraules?
Les paraules donen imatges.
Val.
Hi ha paraules. Si tu vas a classe amb un profe d'aquell que diu paraules, però amb aquelles paraules no et dona imatges, et dorms. Si tu vas a classe amb un profe que quan t'explica et dona imatges, escoltes. I és curiós. Per què? Perquè el teu cervell està més despert, li estan entrant informacions, t'està facilitant crear records. Les paraules sueltes o et poses en una... en un modo... Modo memorització de paraules, però no comprensió del que està dient perquè no entens res del que està dient. Només és una memorització. Sí, ha dit totes aquestes paraules, però què estava explicant? Ah, no sé.
Necessitem imatges. Acompanyant aquestes paraules.
El cervell necessita imatges. I per això les visualitzacions amb els esportistes, a visualitzar una reunió abans que la realitzem. I pensa que les visualitzacions és molt important perquè... Quan estem visualitzant, per exemple, en esport, que és un exemple fàcil perquè ho entenguem, un exercici, aquells muscles s'estan movent mentre tu els visualitzes. Evidentment no estàs fent la volta completa, però aquells muscles que formen part de tot l'engranatge de l'exercici estan fent pop, 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 s'estan movent...
Només amb la imatge.
Només visualitzant-ho. Estan posant-se en acció.
I aquí també servirien aquells vídeos que el Pep Guardiola, quan era entrenador del Barça, els hi feia i preparaven abans de grans partits, vídeos èpics, de gesta, de victòria...
És una altra qüestió. Això jo, aquest vídeo i el vídeo que va practicar, precisament ho vam fer amb una jornada internacional de psicologia de l'esport. A més, tenia el Quim Pauls, que jo estava treballant al Barça en aquell moment, i vam parlar del vídeo aquell que el Guardiola va posar. Aquell vídeo és motivador. Aquell vídeo et veus a tu des de fora. Aquell vídeo et posa a tu la música i et dona a tu l'energia, perquè eren músiques que agradaven a tots i estava dintre de la pel·lícula de Gladiator. I, a més, era altra transmissió del sentiment d'equip. D'acord? Però això no és el que jo visualitzo en mi mateix. Això és el que m'ajuda a visualitzar els altres com a equip i a sentir-me jo que formo part de l'equip. Això és veure'm des de fora. El que nosaltres estàvem dient és sentir-nos des de dintre. Jo sóc la màquina. Com aquell anunci, t'agrada conduir? Sigues la carretera. Sí. És a dir, tu ets uns ulls que estàs veient el volant i estàs conduint. Tu ets uns ulls que estàs veient la piscina i t'estàs tirant a nedar. Aquestes són les imatges associades i són les que realment ens donen aquesta gestió del moviment.
Estimulen d'alguna manera, sí, aquests òrgans implicats.
Això és molt important per tot. Perquè ara mateix tu, jo i tots, escolteu bé, tots els que ens esteu escoltant, esteu generant imatges.
Constantment.
Constantment l'estem generant. Ara, no les estem seguint totes perquè ens tornaríem lelos.
No ens n'adonem.
El nostre cervell és increïble i les processa totes. Però amb una comunicació normal de 7 minuts, processem 5.000 senyals d'imatges per segon. Llavors, va molt ràpid.
Una animalada.
Sí, molt. Aleshores, això està estudiat, eh? Aleshores, què succeeix? Les imatges, intentem ser conscients de quina imatge tu m'estàs transmetent quan m'estàs explicant alguna cosa. Llavors, em vindran moltes més, però intento centrar-me en la que tu em transmets. O quan estic visualitzant l'exercici gimnàstic, doncs estic centrant-me en aquell exercici gimnàstic. I és millor, per fer les visualitzacions, que jo tingui una habilitat en tècniques de relaxar-me, que elimini tensions, que elimini toxines del cos.
Prèvia a la visualització.
Sí, que elimini toxines del cos i de la ment, que parteixi de zero i que pugui visualitzar, partint de zero, una cosa real. No estic visualitzant una cosa fantàstica, no estic visualitzant unicornis o elefants volant de la famosa cançó. No dels búhos. No és això, sinó que és la realitat de del que jo vaig a fer. Jo estic entrant a això, faig aquest exercici. Què faig? Pues res, el reforço gravant-lo en la memòria.
Per tant, igual que entreno físicament l'exercici o el que sigui, la rutina,
entreno
mentalment.
Entrenem
el cervell,
sí,
amb imatges.
Amb imatges.
Projectant-nos d'alguna,
sí,
manera.
Aleshores, entrenar el cervell molts cops i entrenar-lo amb aquestes visualitzacions i mantenir una pràctica regular d'entrenar el cervell, val? Ens pot portar moltes coses. Ja hem dit la salut, però és que és un preventiu de l'estrès. Perquè si jo aprenc a visualitzar i a parcialitzar i a respirar a fons i a mantenir les coses en certa distància positiva i a partir de zero, doncs puc gestionar molt millor l'estrès quan apareix. I no sobrecarregar-me de sobreestrès, que és el que realment em perjudica. L'estrès és veure una dificultat, fer-la i després descansar. Després descansar. Després descansar, repeteixo.
Oído cocinar.
Vale? Perquè és el que ens oblidem. Vull dir, superem i ens oblidem de descansar i tornem a posar una altra muntanyeta i tornem a posar una altra i dius, i quan descanso? Llavors acabem dient, oh, quin estrès. Vale? El que tenim és un sobreestrès, perquè després de cada situació estressant superada, cal descompressionar, cal descansar. Com? No sé, li dius a la teva companya, anem a prendre una cerveseta o anem a prendre un cafetó, o truques a casa i dius, uah, tu saps què m'ha passat? Descompressionem. O te'n vas al gimnàs i dius, uf, avui nadaré una mica més. Però bueno, descompressiones, ho treus. Perquè les emocions tenen una repercussió física. No solament mental, sinó física. Perquè el cervell està connectat amb tot el nostre cos. Llavors és per això que si una emoció es queda enganxadeta, doncs, primera, que quan apareix el tio Alberto et venen allò de rebutjos del tio Alberto, i segona, que et pot estar fent mal les lumbars quan veus el tio Alberto.
Físicament,
perquè això es dona.
Anem acabant, però jo no volia, sí, deixar de tocar així ràpidament un aspecte, i és que el cervell, aquest gran aliat, a vegades ens fa una mica la guitza, perquè és que no para mai.
Bueno, no para mai i no té que parar. Ets tu que has de deixar d'estar sobre el teu cervell. És per això que treballem en tècniques de relaxació. Va molt bé. Tenir una bona xerrada és oxigen al cervell amb una bona amiga. Totes aquelles coses que ens donen plaer donen oxigen al cervell i ens ajuden a deixar el cervell i desconnectar d'ell i que vagi fent. Llegir un llibre. Vull dir, estem centrats en les imatges, que ens... però deixes el cervell que vagi fent. Dormir és deixar el cervell, per això somiem, que vagi fent. Les tècniques de relaxació, que hi ha tècniques de relaxació bàsica o meditació, ens ajuden moltíssim a que el cervell se senti mimat. Al fer surfing, vale? Ja que està el procrastinar, a fer surfing.
Sí, sí.
Què dius? Oi, no he fet res, dic, vale, però has descansat el cervell. Ah, potser sí, perquè no pensava absolutament en res. Doncs l'estaves descansant. Parar. Molts cops hi ha gent que diu, no, jo veig la tele i descanso. Val, què passa? Que la seva atenció s'està anant a l'activitat televisiva i llavors deixa el cervell que vagi fent el seu procés. El cervell es queda lliure i llavors va fent el seu procés mentre està sentat al sofà mirant la tele. El que succeeix és que això també et carrega d'inputs. A vegades, si és una qüestió que t'agrada seguir perquè t'interessa, doncs els inputs són més productius. Quan són coses més banals, són inputs que fan més soroll que no pas productivitat dintre el cervell. És per això que dius, mira, apaga-la. Però si estàs escoltant, vale. I si vols dormir-te amb la tele engegada, baixa-la una miqueta, perquè llavors ja vas distanciant els sons i no t'entren els sons improductius tan fàcilment perquè tu ja baixes el volum i vas descansant. És important tot això perquè hem de tenir elements que ens ajudin a protegir el cervell, elements que ens ajudin a equilibrar-ho i, sobretot, tenir molt clar que quan un fa tècniques de relaxació, quan un intenta això, mimar el cervell, mai el pensament està en blanc, eh? Vull dir, no us ho creieu pas, perquè el cervell no para. El que sí que aconsegueixes és tu pues, mirar una floreta verda o una floreta blanca i posar la teva atenció i la teva concentració en un objecte, en un espai, en un moment planter o en una sensació de no res mentre deixes que el teu cervell es vagi fent la feina i és així una de les formes de cuidar-lo, entre altres, vale? Perquè és important donar-li elements per pensar, donar-li elements per sentir i donar-li elements per descansar.
Ai, quin relax, eh? M'he quedat bé ara escoltant-te. Moltes gràcies, Montserrat Ferraro, que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres, adeu.
Fins aquí el Penedès en xarxa d'aquest dilluns. Demà més, intentarem que millor. Adéu-siau. And so I face the final curtain.